Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. A aquesta hora ens despertem a la ciutat d'Olot amb el cel pràcticament serè i amb temperatures de 5 graus positius. Han tornat a baixar neus respecte als últims dies.
Sí, avui tenim temperatures bastant diverses en funció de la població de les comarques gironines. Per exemple, tenim aquests 5-6 graus a Olot, però n'hi ha 4 a Mieres, n'hi ha 7 a Sant Feliu de Pallerols i a Girona, 8 a Castellfollit de la Roca, 9 a Santa Pau, 10 a Banyoles i a Figueres, 12 a Anglès, 3 a Ripoll, a Vic i a Vall de Núria i 0 a Das.
Anem a la previsió del temps per aquest divendres amb en Daniel Ramírez.
Divendres, que pot ser un dia 23 de desembre per emmarcar, perquè entrarà vent de garbí, puja la temperatura i podríem tenir alguns rècords de calor. Temperatures de 20 a 23 i puntualment 24 a 25. Extraordinari. Aquest dia 23 de desembre veurem si s'acaba complint amb alguna boira al matí, però menys, amb aquest vent de sud-oest rescalfat que arribarà a bona part del litoral, prelitoral i Baixa Garrotxa. No cal dir, doncs, que les temperatures seran altíssimes, amb mitjanes de 14 graus a 1.600 metres, quan la mitjana hauria de ser 4 graus, realment 10 graus per sobre el que tocaria. I el cap de setmana, també Nadal, la vigília, amb temperatures molt suaus, però potser no tan altes com divendres. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Titulars d'aquest dia que tot just despunta, la millora de les façanes de la plaça Major d'Olot ha de permetre posar en joc el 30% dels pisos tancats que hi ha en aquest punt de la ciutat. Ho ha dit el regidor del barri vell, Estanis Vaireda, en el ple d'aquest dijous, on s'han aprovat les bases de les subvencions per la millora estètica d'aquests immobles.
També tenen com a objectiu posar en joc el mercat i posar a lloguer o a venda els habitatges de la plaça Major que no estan rehabilitats o que estan tancats, que són un 30%. I aquí, doncs, es proposa que en el conveni d'acceptació de les subvencions, doncs, acordem amb cada un dels propietaris les condicions i els terminis per fer la rehabilitació d'aquests habitatges buits. Els beneficiaris o les finques són 19, les que es podran obtenir fins a un 90% del cost de la rehabilitació.
Per l'equip de govern, aquesta actuació permetrà recuperar la centralitat de la plaça Major. L'oposició, en canvi, considera que no és una actuació prioritària. L'estat de la plaça del Mig també ha tornat a aparèixer al ple de l'Ajuntament d'Olot. El regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, ha reconegut que el terra no està donant el resultat esperat i ho atribueix a les condicions d'humitat particulars de la plaça i a la variació de la pendent. Diu que no hi faran res fins a trobar una solució ja de caire definitiu.
Quan ens arriben aquestes baixes temperatures, s'hi dona una condició que no es dona a altres punts de la ciutat, que hi ha una condensació important. Hi ha una humitat important en aquest emplaçament, el pendent també ha canviat, el pendent de la plaça anterior amb el pendent actual de la plaça, i això genera, doncs, una acumulació d'aigua que en altres moments no s'havia produït, i per tant, doncs, aquí cal buscar una solució definitiva.
I avui hi ha molts ciutadans que estan fent números. Tot això després de que li hagi tocat la loteria, i és que el 4.074 s'ha convertit aquest dijous en el número de la sort. És el segon premi de la loteria de Nadal que ha caigut a Olot. L'ha repartit l'administració número 1 del carrer de Sant Rafel. Ha venut 450 dècims d'aquest número, el que suposa un premi o un repartiment de premis valorat en 56 milions.
Sí, és alegria. Ja dimos en el 2018 el primer premio i ara pues hemos dado el segundo. En el 2018 solamente dimos unos pocos por máquina, pero este segundo premio hemos dado 45 series. Y ya no solo en Olot, sino a nivel ventas premios somos de los más importantes.
És l'Alfredo Alfaro, és el responsable del Fesol de la Sort, que aquest dijous ha fet honor al seu nom.
Jo miro per la mainada i no sé, el que vingui. Ara mateix estic en xoc, no m'ho crec. No gaire, la veritat que no sé gaire de comprar, però aquest any, no sé, mira, tenia intuïció i mira.
Doncs la intuïció no ha fallat. El segon premi de la loteria de Nadal també ha caigut al bar Tornem-hi de Sant Roc. L'establiment va comprar participacions al Fesol de la Sort. Els afortunats són veïns del barri i habituals de l'establiment. Escoltem precisament una de les cambreres, és la Maria Minoves.
Convius amb ells, vius cada dia, saps que la gent, doncs, cada dia va més apurada i hòstia, està molt bé veure com els hi dones una mica de tranquil·litat.
Recordarem aquests grans moments a l'informatiu que ara mateix comença, el dia en què tendim algunes coses a explicar al voltant de la crònica policial. Un home ingressat a presó a Olot després de cometre dos robatoris amb força en menys d'una setmana.
El detingut compta amb diversos antecedents i el jutge n'ha decretat el seu ingrés a presó.
Avui el dia també ens porta ja a parlar de les qüestions relacionades pròpiament amb el Nadal, perquè a Maià de Montcal han recuperat els pastorets, tornen després del parèntesi provocat per la pandèmia.
Són especials perquè compten amb la col·laboració de tot el poble, a més, fins i tot s'hi poden veure nadons representant el Nen Jesús. És un dels més antics de la comarca, ja que hi ha testimonis gràfics de que ja es feia abans de la Guerra Civil.
I avui també us explicarem en el nostre informatiu, entre altres qüestions, que estem a l'època de celebrar la Missa del Gall. En molts punts de la nostra comarca, la Missa del Gall s'ha convertit en la Missa del Pollet. Per què? Doncs perquè no celebra el punt de les 12 de la nit, sinó que celebra al capvespre. I això és perquè, evidentment, els encarregats de fer la liturgia puguin arribar a totes les parròquies. I en esports, nou clínic del Club Bàsquet Olot. El tècnic del Fuenlabrada, Josep Maria Reventós, ha dirigit aquesta setmana una formació tècnica i pràctica basada en l'atac i els sistemes ofensius que a dia d'avui s'estilen al bàsquet europeu. Aquest tipus d'iniciatives són un plus pels esportistes del Club Bàsquet Olot.
Jo en formació tot ho veig positiu. Jo penso que en formació doncs, ho han d'aprendre tot, perquè quan arribi a dalt estiguin formats de tot, perquè si arribes a dalt i no saps canviar en defensa, malament rai, l'entrenador se'ls hi enfadarà.
Josep Reventós va impartir al clínic davant l'atenta mirada de jugadors i entrenadors en una sessió gratuïta i oberta a tot el públic.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoledes sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia.
Bon dia. Per avui divendres el trànsit es preveu normalitzat. Sempre cal tenir en compte les hores punta de les 8 i la 1 del matí i a partir de les 6 de la tarda. D'afectacions viàries, avui tenim el carrer Sant Rafel, que estarà tallat pel matí de 8 a 10 i per la tarda de les 2 a 2 quarts de 5. De reserves d'estacionament en tenim al carrer Puigroig pel matí fins a les 2. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia i unes felices festes nadalenques.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
No deixis que certes informacions et facin perdre la il·lusió del nen que portes dins.
S'ha produït un incendi a una empresa d'Olot.
Continuen les queixes pel tall de llum del cap de setmana passat.
La pujada de preus perjudica greument el sector del comerç.
Un home d'edat avançada ha patit un robatori violent al seu domicili a l'Avinguda Santa Coloma.
Una dona mor en un accident entre un camió i un cotxe a la Vall d'en Bas. Sembla ser que el vehicle ha xocat frontalment.
Perquè, malgrat tot, a la vida també hi ha bones notícies.
Avui s'entreguen els guardons de la Berlinale, amb la gorrotxina Carla Simón com a candidata. La
cineasta... Després de gairebé 3 anys, el retorn a l'escola serà absolutament normal i sense cap mesura contra el coronavirus.
Un ja xut no d'Enric Vallès porta l'Olot cap a segona federació. El gol va donar l'ascens a l'Olot, amb la final.
Ràdio Olot, aquest nou any... Volem compartir amb tu les millors històries. Bones festes.
Entrem en matèria. La millora de les façanes de la plaça Major d'Olot ha de permetre posar en joc el 30% dels pisos tancats que hi ha en aquest punt de la ciutat. Ho ha dit el regidor del barri vell d'Olot, Estanis Vaireda, en el ple d'aquest dijous, on s'han aprovat les bases de les subvencions per la millora estètica dels immobles. Per l'equip de govern, aquesta actuació permetrà recuperar la centralitat de la plaça Major. L'oposició, en canvi, Neus, considera que no és una acció prioritària.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat de forma definitiva el pla de millora urbana de la plaça Major, on s'hi inclou la remodelació de les façanes. Per tal d'incentivar el rentat de cara de la zona, l'Ajuntament ha decidit convocar unes subvencions a les que s'hi podran acollir els propietaris dels edificis. Aquestes ajudes, que poden cobrir fins al 90% del cost de la reforma, estan condicionades a una sèrie de compromisos que els titulars dels immobles hauran d'adquirir. El regidor de Promoció Econòmica és Estanis Vaireda.
També tenen com a objectiu posar en joc el mercat i posar a lloguer o a venda els habitatges a la plaça Major que no estan rehabilitats o que estan tancats, que són un 30%. I aquí doncs, es proposa que en el conveni d'acceptació de les subvencions doncs, acordem amb cada un dels propietaris les condicions i els terminis per fer la rehabilitació d'aquests habitatges buits. Els beneficiaris o les finques són 19, les que es podran obtenir fins a un 90% del cost de la rehabilitació.
Per l'oposició, la reforma de les façanes de la plaça Major no és una prioritat. La CUP tem que un cop concedides les subvencions no s'acabin de recuperar els habitatges que ara estan tancats. Per aquest motiu, el portaveu de la formació, Jordi Gasulla, fa aquesta proposta.
En el cas que en els següents 6 mesos després d'acabar les obres no s'estigui utilitzant aquest habitatge com a habitatge habitual, doncs que es rescindís la subvenció. En aquest cas creiem que caldria considerar que la propietat estaria incomplint les condicions de la subvenció i que, per tant, hauria de retornar aquest import que ha rebut.
Des del PSC, Josep Guix considera que abans d'arreglar les façanes de la plaça Major cal millorar voreres i passos de vianants.
Tenim una ciutat on les voreres estan, moltes voreres estan en estat deficitari. És a dir, hi ha gent gran que cau a les voreres. Per què? Perquè les arrels dels arbres han pujat el nivell de la vorera i la gent s'entrebanca i cau. O també hi ha voreres a la ciutat que no pots anar una mare amb un cotxet o un pare amb un cotxet perquè no poden passar per la vorera perquè és estreta. També tenim passos de piatons sense pintar i que a vegades això provoca molt problemes. És a dir, tenim una sèrie de coses molt més prioritàries en aquests moments a la ciutat que no arreglar les façanes de la plaça Major.
Esquerra Republicana també considera que les façanes de la plaça Major són secundàries. El seu portaveu, Josep Quintana, creu que cal prioritzar les polítiques d'habitatge a la zona.
Ens sembla que tot i que sigui la plaça Major, la plaça dels Gegants, que és òbviament és la plaça especial per la ciutat, ens sembla que les façanes, la darrera cosa que hauríem d'arranjar i per tant hauríem de dedicar tots els diners possibles, com deia, a mobilitzar l'habitatge. Els recordem 544, si no recordo malament, 500 pisos buits que hi ha i els que estan en mal estat. Per tant, igual que vam expressar l'altra vegada, nosaltres hi votarem en contra. Gràcies.
La millora de la plaça Major s'ha aprovat definitivament amb els vots de l'equip de govern, l'abstenció de la CUP i els vots en contra d'Esquerra i el PSC. Les obres començaran a principis de l'any que ve, amb un punt es desmunti la pista de gel.
I l'estat de la plaça del Mig torna a aparèixer al ple de l'Ajuntament d'Olot. El regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, ha reconegut que el terra no està donant el resultat esperat i ho atribueix a les condicions d'humitat particulars de la plaça i a la variació de la pendent. Diu que no hi faran res més fins a trobar una solució definitiva.
A preguntes de l'oposició, el regidor de Serveis Urbans ha dit que ni veïns, ni tècnics, ni arquitectes s'imaginaven que el paviment de la plaça donaria tants problemes. Conscient de que la solució provisional tampoc satisfà a ningú, ha explicat que de moment no es pot fer res per canviar la situació.
Som conscients i crec que tothom doncs, que no ha acabat donant el resultat esperat, estic segur, doncs, quan els veïns se'ls va presentar el projecte i el van acabar validant per consens, no esperaven que generés aquestes problemàtiques, ni els comerços, ni el mateix ajuntament, ni diria més, ni tan sols el mateix arquitecte que la va pensar i dissenyar, ni tan sols quan s'estaven executant les obres. Ha donat uns resultats que no són els òptims o els que desitjaríem tots, sobretot en aquests mesos de fred més intens.
El regidor de Serveis Urbans ha detallat quins són els principals problemes que han provocat que la plaça del Mig a l'hivern sigui impracticable.
Quan ens arriben aquestes baixes temperatures s'hi dona una condició que no es dona a altres punts de la ciutat, que hi ha una condensació important, hi ha una humitat important en aquest emplaçament. El pendent també ha canviat, el pendent de la plaça anterior amb el pendent actual de la plaça, i això genera doncs, una acumulació d'aigua que en altres moments no s'havia produït, i per tant doncs, aquí cal buscar una solució definitiva.
Des de l'oposició han suggerit la possibilitat de posar-hi un terra radiant que estigués connectat amb la xarxa intel·ligent d'energia que hi ha al centre de la ciutat. Sellabon ha dit que és una opció que està sobre la taula, però que també presenta dificultats tècniques.
Aquesta s'ha estat estudiant, hi ha algunes dificultats afegides. Algun dia en podem parlar juntament amb els tècnics, sobretot de la part constructiva que no veiem nosaltres, la que queda per sota d'aquesta superfície de gres, però també n'estem estudiant d'altres. Per tant, la voluntat, evidentment, d'aquest ajuntament és que funcioni, sobretot que funcioni, i treballem en aquesta direcció per aconseguir-ho.
En el regidor de Serveis Urbans afegir que des de l'Ajuntament no assumiran més riscos i, per tant, no hi faran res fins a trobar una solució definitiva que ofereixi garanties suficients.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Some say Christmas time is magical, some say Christmas they can't get enough. Time to give and time to share, a fun before it dissolves into thin air.
El segon premi de la loteria de Nadal ha tocat a Olot, com ja saben, i aquest matí segurament hi ha molts ciutadans que han començat a fer números i han començat a fer comptes sobre com invertiran aquests 125.000 euros com a mínim que els hi han tocat en funció de la quantitat de números que hagin adquirit. L'administració número 1 del carrer Sant Rafael ha venut 450 dècims del 4.074 al 04074, valorats en 125.000 euros per butlleta i un total entre tots els bitllets venuts d'uns 56 milions d'euros, que de seguida és dit. Aquest dijous l'alegria davant de l'administració olotina era màxima i les històries que hem pogut escoltar dels agraciats posen sens dubte la pell de gallina. El Fesol de la Sort ha fet una quarta part de tots els dècims i ha fet Neus honor al seu nom.
I tant que sí, la fortuna ha caigut a Olot aquest dijous, quan faltaven 4 minuts per 2:15, des de Madrid arriba la notícia que el segon premi del sorteig de Nadal amb el número 4.074 s'havia venut en gran part a Olot. En concret, el Fesol de la Sort, a l'administració número 1 del carrer de Sant Rafel. No és la primera vegada que l'administració ven un gran premi de la loteria de Nadal. Recordem que el 2018 ja va repartir per màquina dècims del primer premi. Aquesta vegada, però, tal i com ens ha explicat el responsable de l'administració, l'Alfredo Alfaro, la situació ha estat més especial.
Sí, esa alegría, ya dimos en el 2018 el primer premio y ahora pues hemos dado el segundo. En el 2018 solamente dimos unos pocos por máquina, pero este segundo premio hemos dado 45 series. Y ya no solo en Olot, sino a nivel ventas premios somos de los más importantes.
El Fesol de la Sort ha venut una quarta part de tots els dècims. A mesura que anaven passant els minuts, s'han anat apropant alguns dels agraciats. El primer ha estat en Raül, que ha anat a comprovar que el dècim de la seva germana era el premiat.
He parlat amb elles, estan molt contentes, i bueno, no s'ho acaben de creure, però estan molt contentes, i bueno, m'han passat la foto del dècim, que la tinc aquí, perquè aquest matí ha set això. Elles estan a la feina, no tenen tele, i m'han dit, acosta't a veure si és veritat, saps, que és aquest premi, que són 125.000 euros, m'hi ha costat un moment, que us he vist, i clar, m'he quedat una mica desbordat, perquè la veritat és que a casa no ens ha tocat mai res, i bueno, ajuda molt, és una quantitat important per gent treballadora i gent humil, i bueno, estem molt contents, la veritat és que estic molt content per la meva germana, és que és com si m'hagués tocat a mi, la veritat.
Un dels altres casos, el de la Sònia, una veïna d'Olot que assegura que no s'ho esperava i que fins que no ha arribat a l'administració no s'ho podia creure.
Jo miro per la mainada i no sé, el que vingui. Ara mateix estic en xoc, no m'ho crec. No gaire, la veritat que no sé gaire de comprar, però aquest any, no sé, mira, tenia intuïció i mira.
Sempre s'han de fer cas a les intuïcions. Diversos han estat els agraciats que s'han acostat a celebrar-ho a l'administració. A l'Ibrahima, que va arribar a Olot el 2017, després de sortir de Líbia i creuar el mar en patera, ara li ha tocat la loteria. Va comprar el dècim dimarts i gairebé ni sabia de quin sorteig es tractava.
Sí, yo compraba anteayer, estoy pasando, este es mi primer vez para comprar loteria. Yo nunca he comprado loteria. Sí, siempre estoy viendo la gente que entra aquí a comprar loteria, pero yo pregunto a la gente, ¿qué es esto? Y ellos dicen que es loteria. Anteayer estoy pasando con mis amigos y yo entré para comprar, pero yo no sabía que iba a tocar.
Un altre cas és el de Modi Drameg, un home de 57 anys que en fa 30 que viu a Olot i aquí la sort aquest dijous li ha tocat de ple.
Yo estaba conduciendo el coche, dicen que toca la lotería, yo paro la coche, mira la lotería y seguir a correr y venir aquí, ha tocado, gracias a Dios. Llevo vivo aquí 30 años con mi mujer y mi hijo. 7 hijos, yo estaba a la ayuda ni nada, gracias a Dios.
I una de les darreres persones que passa per davant de l'administració és la Concepció, amb una gran eufòria, destacat que aquest segon premi, que ha compartit amb una amiga, és una alegria immensa.
M'ha trucat la meva companya, com que era compartit, m'ha trucat i, bueno, i m'ha dit que ens havia tocat.
125.000 euros, ja saps què faràs amb aquests diners?
Bueno, tinc reformes a fer, tinc una caseta i tinc reformes a fer.
A banda d'Olot, el 4.074 també s'ha repartit a Puigcerdà, Bilbao i Biscaia.
I a Olot també, el bar Tornem-hi també ha repartit butlletes d'aquest segon premi. L'establiment va comprar participacions precisament al Fesol de la Sort. Els afortunats són veïns del barri i habituals del bar, on aquest dijous es va celebrar d'allò més un premi valorat amb 125.000 euros que no es posen gens malament.
Sant Roc és un barri humil i aquest dijous una part dels veïns que hi viuen han estat de festa, nodrit i crescut gràcies a la immigració andalusa a mitjans del segle passat. Ben segur que té diverses dates marcades al llarg de la seva història, a les quals ara s'hi afegirà aquest 22 de desembre. Aquest dijous la sort ha somrigut als qui van comprar un dècim de loteria al bar Tornem-hi, on hi ha una clientela habitual i del barri. Maria Minoves és la cambrera del Tornem-hi.
Convius amb ells, vius cada dia, saps que la gent doncs, cada dia va més apurada i hòstia, està molt bé veure com els hi dones una mica de tranquil·litat.
El bar s'ha anat omplint a mesura que transcorria el matí i la gent no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de celebrar-ho. Per a molts, l'alegria del segon premi venia per partida doble perquè la compartien amb un ésser estimat, com és el cas de l'Adrià Linares.
Va ser com un regal de cagatió i, bueno, mira, ens ha tocat tots dos. Al principi no ens ho creiem. Estàvem aquí al bar fent el cafè i, bueno, set en plan, ostres, Rosa, ens ha tocat, què hacemos? I doncs res, molta il·lusió, hem sortit al carrer una mica cridant, que ens ha tocat, ha començat a venir gent... Una bogeria.
I si al bar Tornem-hi tots coincideixen a dir que viuen al barri o ben a prop, tampoc difereixen massa en com es gastaran el premi. Com diuen José Linares i la Dunia Sánchez, destinaran els diners a tapar forats.
Home, una alegria. Som gent molt humil aquí a aquest barri i de veritat que és una alegria molt grossa, això.
Sí.
I la gent que li ha tocat d'aquí al barri s'ho mereix tothom.
Sí, són
perquè són tots molts treballadors.
Són molts treballadors tots, sí.
Bueno, pagar les despeses que hi ha...
Tapar una mica de forats, tapar forats, sí.
I sobretot molta salut, que sí. Això és més important.
El Fesol de la Sort del carrer Sant Rafel, doncs, ha repartit la sort també fora de l'administració, però ben a prop de casa, en comerços, empreses i entitats olotines que han rebut un bon pessic d'aquesta loteria de Nadal.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials... Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Posar l'arbre de tota la vida, al mateix lloc, les mateixes receptes, les mateixes Nadales. Hi ha tradicions que no canvien, que ens fan ser el que som. I nosaltres som el que som gràcies a vosaltres, perquè un any més ens obriu les portes de casa vostra per il·luminar els moments més càlids de l'any. Perquè un Nadal més som testimonis de l'energia més bonica entre generacions. Perquè no hi ha millor regal que la fidelitat dels nostres clients. Bon Nadal, Bassols.
Més qüestions de l'actualitat d'avui. Un home ingressa a presó a Olot després de cometre dos robatoris amb força en menys d'una setmana. El detingut compta amb diversos antecedents i el jutge n'ha decretat el seu ingrés en un centre penitenciari. Ens ho explica en Roger Isern.
A 3:45 de la matinada d'aquest dimecres, els Mossos d'Esquadra d'Olot van detenir un home de 20 anys amb múltiples antecedents per un presumpte delicte de robatori amb força a un establiment comercial del carrer Antoni Llopis de la ciutat. Es va activar l'alarma i quan els agents de seguretat ciutadana van anar a comprovar els fets, el robatori s'havia consumat. L'autor havia accedit a l'interior trencant el vidre de l'aparador. Els policies van fer recerca pels voltants i van trobar primer un estoig i a uns 100 metres de la botiga un home. A l'identificar-lo i fer comprovacions van localitzar en la seva possessió un punxó i una escarpa, objectes d'higiene personal provinents de la botiga i un mòbil del mateix comerç. També els agents van veure que l'home tenia restes de vidres trencats que coincideixen amb els de l'aparador a la jaqueta i els cabells. Davant d'aquests indicis, van detenir l'home. El mateix home, el 17 de desembre, pels vols de les 2 de la matinada, va sostreure una cadena d'or a un altre home. La víctima va intentar recuperar la seva cadena i el detingut va agredir-lo. En concret, va fer 2 punxades amb un ganivet al braç que la víctima havia interposat entre ells dos per defensar-se. El detingut ha passat a disposició judicial i el jutge ha decretat el seu ingrés a presó.
Marxem ara cap a Vic. Un jutjat ha citat a declarar com a investigat 6 directius de la companyia Endesa per la mort d'aus electrocutades en línies elèctriques.
Els investigats aniran a declarar el 9 de març. La causa va arrencar l'abril del 2021 després que el fiscal de Medi Ambient de Barcelona, Antoni Pelegrín, presentés una querella. La fiscalia els acusa d'un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient i un altre continuat relatiu a la protecció de la fauna. Segons el Ministeri Públic, els acusats no haurien complert les normes legals que obliguen la companyia a mantenir les línies elèctriques en les condicions tècniques adequades i sense posar en perill la fauna i el medi ambient.
I a Girona, una vintena de famílies de Santa Eugènia han demanat mantenir el seu habitatge després que els hagin comunicat que la major part del bloc hagi anat a parar a mans de la Sareb.
Els veïns estaven pagant el lloguer a una gestora des de fa anys, tot i que aquesta empresa s'havia donat de baixa el 2019 i al setembre van rebre la notificació de l'embargament de la propietat després de mesos d'impagament. Ara els inquilins no saben què passarà amb els pisos i demanen a la Sareb que mantingui els lloguers actuals. Una de les afectades és l'Ivet Chico.
Estem que no sabem què passarà amb nosaltres i voldríem a veure si no es fan fora i es poden fer un lloguer social o assequible, perquè són moltes famílies amb nens també. I bueno, volem normalitat i un lloc on viure tranquil·lament.
Des de la plataforma d'afectats per la hipoteca demanen a l'Ajuntament de Girona i a la Generalitat que s'involucrin més activament per defensar el dret a l'habitatge.
I a Manlleu, l'alcalde, Àlex Garrido, insta a desencallar les obres al polígon del Pla del Mas perquè els treballs d'urbanització puguin començar al gener. Després d'un llarg periple burocràtic i quan les obres ja estaven licitades, l'empresa que havia quedat a fora va impugnar aquesta decisió.
El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de la Generalitat tenia 2 mesos per pronunciar-se, però van expirar dimecres sense cap resolució. Davant aquest silenci administratiu, Garrido reclama que el tribunal aixequi la prohibició expressa de no poder iniciar les obres.
I si no és així, el que hem de fer com a ajuntament és presentar una denúncia en un òrgan superior, desencallar aquesta decisió del tribunal. En tot cas, amb els nostres juristes estem mirant quina posició podem prendre amb l'objectiu essencial de que el mes de gener es puguin iniciar les obres.
L'alcalde alerta que el creixement industrial en aquest punt és estratègic perquè algunes empreses no marxin.
I la Regió Sanitària de Girona ha administrat ja més de 100.000 vacunes de segona dosi de record de la Covid-19. Això significa que un 50,4% dels majors de 60 anys que viuen a la regió han rebut ja el vaccí.
Per altra banda, s'han administrat 105.000 dosis contra la grip a persones majors de 60 anys. Des de la Regió Sanitària de Girona es demana a la població que rebin la dosi de record per tal de millorar la immunitat contra la malaltia, ja que és la franja d'edat amb més vulnerabilitat davant el coronavirus. De fet, la Regió Sanitària de Girona està per sota de la mitjana catalana. La campanya de vacunació de les dosis de record va començar a finals de setembre i es centralitza en els centres d'atenció primària.
Aquest Nadal el volem celebrar amb vosaltres.
A Masia Pi Guillem tenim grans espais per dinars o sopars d'empresa, àpats familiars, d'amics o en parella.
Gaudiu de la bona cuina i de la tranquil·litat de Masia Pi Guillem en un entorn natural increïble.
Encarregueu per aquestes festes a masiapiguillem.com.
És aquí, perquè els teus ulls s'han glaçat.
Marxem cap a Maià de Montcal perquè allà han recuperat els pastorets. Tornen, sí, després del parèntesi provocat per la pandèmia.
Són especials perquè compten amb la col·laboració de tot el poble i, a més, fins i tot s'hi poden veure nadons representant el nen Jesús. És un dels més antics de la comarca, ja que hi ha testimonis gràfics de que ja es feia abans de la Guerra Civil.
Ens ho explica en Pere Ubach.
Per Nadal, la representació dels pastorets és un dels actes més tradicionals. Els de Maià de Montcal tenen alguna cosa que els fa especials. Aquest any tornen el dia de Sant Esteve a les 6 de la tarda al casal del poble. És un acte que fa molt de poble. L'equip compta amb una vintena d'actors i una cosa que agrada molt al municipi és que les famílies amb el seu nadó intervinguin en la funció.
A Maià, doncs sempre he intentat ser el màxim de realistes. I aleshores, doncs, a l'hora de fer el nen Jesús, si hi ha hagut un naixement al poble, doncs sempre li diem als pares que a veure si els agradaria participar en els pastorets, juntament amb el seu fill o filla.
Els pastorets de Maià han anat evolucionant amb el pas del temps i la part musical ha guanyat pes dins de l'obra.
Teníem molta música enregistrada i de mica en mica doncs l'orquestra ha anat agafant com un repte i cada any ha anat incorporant noves músiques i les ha anat traient de la música gravada. I ara realment gravat, només tenim la música de la dansa dels angelets, la dansa dels dimonis i els efectes especials. Tota la resta són tocat i cantat en directe.
La tradició ve de molt lluny. Hi ha fotos d'abans de la Guerra Civil en la que ja es podien veure en bato i en borrego al poble. Durant la dictadura no es van poder representar, però als anys 70 van recuperar-los, tot i que al cap de poc es van tornar a perdre. L'any 2008, l'equip actual va decidir reprendre'ls.
Sempre hem estat fent alguna cosa al poble relacionat amb els pastorets. I és una tradició que, bueno, que ja quan la vam engegar l'equip que estem fent ara actualment, doncs, bueno, no sé, es va fer... Tots ens agradava molt, teníem records, i bueno, ostres, si ho fem, i si els recuperem...
Bé, i avui també hem de parlar de la Missa del Gall, perquè diferents parròquies de la comarca celebra, però és que la Missa del Gall ha anat donant pas a la Missa del Pollet. Són aquelles misses que es celebren fora d'hores, és a dir, no al punt de les 12 de la nit, sinó una mica més aviat.
La Missa del Gall és la gran missa d'aquestes festes i una de les misses més multitudinàries que es fan al llarg de l'any. A Sant Esteve estarà presidida pel rector Pere Domènech.
Missa solemne, missa doncs, que contempla aquesta festivitat, que té, d'una banda, record històric i celebració actual. Jo crec que no s'ha de deslligar mai el fet que... Per què ha tingut tant ressò? L'ha tingut culturalment, l'ha tingut per tradició i l'ha tingut religiosament. Vull dir, hi ha una mica aquestes connexions.
Se'n diu Missa del Gall a la que se celebra a la mitjanit del 24, en commemoració del naixement de Jesús. S'atribueix al gall perquè es diu que aquest va ser el primer animal que va presenciar el naixement i que ho va anunciar a tothom, encara que també hi ha altres teories.
M'imagino que era per al cant del gall i inicialment era a la matinada i llavors passa a mitjanit. Però el cant del gall l'associem, ho dic deduint. Vull dir, tampoc
per lògica, no?
Sí, per lògica, perquè no que jo m'ho hagi estudiat ni ho sàpiga bé, eh? Però no dedueixo que la Missa del Gall era a la matinada i llavors quan passa a les 12 de la nit es continua dient la Missa del Gall.
Actualment és normal que se celebrin més d'hora per facilitar l'afluència de les famílies amb infants i que sovint és anomenada Missa del Pollet. Per exemple, a les Preses aquest any se celebra a les 7 de la tarda, a 11:45 a Sant Joan les Fonts o a Ridaura a les 10, que compta amb l'al·licient del pastor de Ridaura, que apareix amb un moltó guarnit per a l'ocasió.